La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. Hey, què tal, seguidors i seguidores de La Vinya? Benvinguts de nou a aquesta temporada del món del rock i el pop. Benvinguts en aquest cinquè episodi. I comencem, no m'enrotllo més, comencem directament amb la lletra E, aquesta cara A.
És evident que començarem amb Eurovisió. El Festival de la Cançó d'Eurovisió és un concurs musical televisiu que té lloc anualment. Des de la seva creació l'any 1956, per cert, un bon any, excepte l'any 2020, quan va ser cancel·lat per la pandèmia. Al festival hi participen els països d'Europa, Austràlia i Israel.
L'octubre de l'any 2005 se'n va celebrar el 50è aniversari amb un show en què es va recordar la memòria de l'esdeveniment i es va escollir quina havia estat la millor cançó de la seva història, que no és altra que Waterloo, del grup suec ABBA, precisament el tema que estem escoltant. El català no va ser present a les cançons presentades fins al seu debut el 2004 amb Marta Roura i la cançó Jugarem a estimar-nos, en representació d'Andorra. L'any 1968 Joan Manuel Serrat havia pretès cantar La 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 en català, però Televisió Espanyola s'hi va negar. En el seu lloc va participar Maciel en castellà, que va guanyar l'edició d'aquell any.
L'any 1997 és el primer en què s'introdueix el televó de 5 països, fent-lo extensiu a la majoria dels participants l'any següent. Aquest mateix any, el popular grup Katrina and the Waves guanya representant el Regne Unit amb la cançó Love Shine a Light amb una puntuació rècord de 227 punts, amb un total de 25 països participants. Light up the magic in every little part, let our love shine a light. In every corner of our hearts. Love, shine a light. El guanyador portuguès Salvador Sobral de l'any 2017 va criticar en diverses entrevistes la falta de música de qualitat al festival i va menysprear el rock comercial com a part d'aquesta superficialitat. Aquesta afirmació va generar polèmica en sectors rockers que consideraven que el gènere aportava autenticitat a aquest festival. L'any 2006, la banda finlandesa de hard rock i heavy metal, Lordi, va actuar com a representant de Finlàndia i va guanyar el festival celebrat a Atenes amb la cançó Hard Rock Hallelujah. La banda va obtenir 292 punts, 40 més que el segon classificat, i va ser la primera i única victòria d'aquest país al festival, on mai havia aconseguit quedar entre els 5 primers llocs. Hallelujah!
Després de guanyar Eurovisió, Lordi va organitzar un concert multitudinari a Finlàndia amb milers de persones cantant aquesta cançó, establint un rècord Guinness per la major reunió de persones cantant una cançó de rock sincronitzada.
I ara parlarem de l'Extended Play. Extended Play, o simplement EP, és la denominació dels enregistraments que són molt llargs per a considerar-se senzills, però molt curts com per considerar-los àlbums. També se'ls anomena sovint com a mini-àlbums.
Estem escoltant la cançó Nutshell de Jar of Flies, el segon extended play acústic de la banda de grunge Alice in Chains. Moltes vegades els extended plays s'utilitzen per a promocionar una gira, sobretot en el cas de bandes ja consolidades en el panorama musical. No place to go.
Chronic Town és el primer EP de la banda nord-americana de rock alternatiu REM, publicat el 1982, gravat 18 mesos després de la formació de la banda. Com a curiositat, la portada d'aquest miniàlbum inclou una imatge de la gàrgola Strix de la Catedral de Notre-Dame de París. Aquest treball inclou 5 temes i un d'aquests temes és Gardening at Night.
El terme EP va sorgir durant l'època del vinil per diferenciar-lo dels LP, long plays, que eren àlbums llargs amb moltes cançons, i dels singles, que contenien normalment una o dues peces. Un EP solia incloure entre 4 i 6 cançons. Oh.
Els artistes també poden produir un extended play per experimentar amb un estil de música diferent abans de llançar l'àlbum complet, donar-se a conèixer i no disposar de molts temes o dels recursos necessaris per a l'edició d'un àlbum o donar a conèixer pistes inèdites rebutjades en àlbums anteriors.
I amb la irrupció de les plataformes digitals com Spotify i Apple Music, els EPs han tornat a ser molt populars perquè permeten als artistes publicar música amb més freqüència i experimentar sense comprometre's a fer un àlbum en complet.
I ara estem escoltant el grup Primal Scream, que va publicar l'any 1992 el seu EP Dixie Narco, que inclou el magnífic tema Moving On Up.
Anem ara amb el concepte electrònic. La música electrònica és un tipus de música produïda i interpretada predominantment amb instruments musicals electrònics com el sintetitzador, el sampler, les caixes de ritmes, els seqüenciadors i, més recentment, els ordinadors. També s'hi solen utilitzar instruments electromecànics com la guitarra elèctrica o l'orgue Hammond.
El primer concert de música electrònica com a tal es produí el 1951 a Darmstadt, Alemanya, amb l'actuació dels compositors Herbert Eimert i Werner Meyer Eppler.
Durant els anys 60, a poc els instruments electrònics es van fer un lloc en la música pop i en el rock, a mesura que apareixien nous models més potents i versàtils. Entre aquests models es troben el Chamberlain i el Mellotron, que poden considerar-se els primers samplers de tota la història.
Estem escoltant la cançó Mr. Blue Sky de l'Electric Light Orchestra.
A la dècada dels 90, artistes com The Prodigy, Chemical Brothers i Fatboy Slim van barrejar riffs de guitarra amb ritmes electrònics contundents, definint un estil conegut com Big Beat.
Durant la dècada dels 70 començaren a produir-se les primeres manifestacions del pop interpretat principalment amb instruments electrònics, anomenat synth-pop o tecnopop. Un dels primers grups representatius d'aquestes noves corrents musicals va ser Ultravox. Escoltem el seu tema Dancing with Tears in My Eyes.
I és que si ens centrem en el rock electrònic, sovint es fan servir guitarres MIDI. MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, pads electrònics per a la bateria i una combinació d'instruments acústics i sintetitzats en una mateixa peça.
Un altre grup de pop electrònic és The Human League, una banda formada a Sheffield a finals dels anys 70. Escoltem el seu èxit, Don't You Want Me, la seva cançó més coneguda, més comercial i més exitosa.
Si parlem de casa nostra, ens hem de centrar en festivals com el Sonar de Barcelona, que han estat punt de trobada per a artistes que barregen rock i electrònica. I ara parlarem de EMI. El grup EMI fou una discogràfica del Regne Unit que fou un dels quatre grans segells discogràfics del món. Juntament amb Universal Music Group, Sony BMG Music Entertainment i Warner Music Group. I don't care. Les bandes i artistes que van signar amb EMI i les seves subsidiàries van fer d'ella la més reeixida i coneguda companyia disquera en el món en aquell moment, amb un repertori d'artistes que incluïen, entre d'altres, a The Rolling Stones, The Beatles, Bob Marley, AC/DC, Queen, ABBA, Michael Jackson, Madonna i Coldplay, que d'aquest darrer grup, precisament, estem escoltant el tema Sky Full of Stars.
El grup Red Hot Chili Peppers és un grup de rock alternatiu format a Los Angeles, Califòrnia, el 1983. Tenen un estil musical variat que barreja rock tradicional amb elements d'altres gèneres com funk, funk rock, punk funk i rock psicodèlic. Uns mesos després de la seva primera actuació, van firmar contracte amb la discogràfica EMI. Escoltem el seu reconegut tema, Californication. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And if you want these kind of dreams, it's Californication.
EMI es va fundar el 1931 al Regne Unit com una fusió entre The Gramophone Company i Columbia Graphophone Company. Inicialment, a més de produir música, també es dedicava a desenvolupar tecnologia d'àudio i sistemes de gravació. It's understood that Hollywood sells Californication. I és de fet que durant uns, després d'uns anys de la seva creació, durant la Segona Guerra Mundial, EMI va desenvolupar tecnologies avançades de radar. A més, va estar implicada en la creació del primer ordinador digital britànic, l'EMI Mark I, als anys 50. La companyia EMI també va editar tres treballs del grup català Sau, un dels grups pioners de l'anomenat rock català. Escoltem Boig per tu, la cançó més coneguda del grup i una de les més reeixides de la música en català en general. El tema de la lletra, estrictament, és una declaració d'amor a la lluna, encara que també es pot entendre com que sigui dedicada a una persona. El 2012, EMI va ser dividida i venuda a Universal Music Group, divisió de música, i Sony ATV, divisió editorial, per un valor de diversos milers de milions de dòlars. Yeah.
La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z.
Bé, i seguim endavant amb aquesta cara B d'aquest cinquè episodi de la sisena temporada amb la lletra E.
I no podem començar d'una millor manera que amb el rock espanyol, que és el terme utilitzat per a definir la varietat de música rock produïda a Espanya. Al principi, la música rock va estar influenciada pels països del voltant, com França o Itàlia. Malgrat la censura franquista, es van publicar molts àlbums i els mitjans de comunicació van començar a introduir els nous sons de la música internacional.
Després de la invasió britànica dels anys 60 van aparèixer molts artistes com Los Bravos, Lone Star, Miguel Ríos o Los Brincos.
Los Rebeldes és un grup de rock and roll català fundat el 1979 per Carles Sagarra, Aureli Morata i Moisés Sorolla. Va ser un grup clau en el renaixement del rock and roll a Espanya. En els 80 eren el grup més conegut i Carles Sagarra va revolucionar la música. Estem escoltant la cançó Mediterrània.
A mitjans de la dècada de 1990, algunes bandes de culte, com Platero i Tu, van començar a assolir l'èxit general. Aquest grup, liderat per Fito Cabrales i Ojo Anton, mostrava influències de grups com Leño, AC/DC o Status Quo, i guitarristes com John Fogerty, The Creedence Clearwater Revival, allunyant-se del rock radical basc que triomfava en aquell moment de la creació de la banda. Escoltem I el roce de tu cuerpo.
Com bé s'ha comentat fa un moment, el rock a Espanya va començar influenciat pel rock and roll nord-americà i britànic. Grups com Los Brincos, coneguts com els Beatles espanyols, van marcar el camí cap a un so propi.
En aquesta mateixa època apareix Extremoduro, una banda liderada per Roberto Iniesta, considerada com una de les bandes més influents de l'escena hard rock espanyola, a més de ser un símbol complet de la seva regió, Extremadura, Escoltem La vereda de la puerta de atrás.
Un moviment cultural explosiu va emergir amb la fi del franquisme. Bandes com Alaska i Los Pegamoides, Radio Futura, Los Secretos i Nacha Pop van barrejar el rock amb elements del pop, punk i new wave. La movida madrilenya no només va ser música, sinó també una revolució cultural en l'art, la moda i el cinema.
Mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas.
I seguim amb Epic Records, una companyia discogràfica nord-americana molt coneguda per llançar el disc més venut de la història, Thriller, de Michael Jackson. That's the time I love the best.
Blue's the color. Aquests llançaments n'incloïen alguns de molt notables com els de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, entre d'altres. 10 anys després, Epic va guanyar el seu primer disc d'or i es va desenvolupar com una marca productora d'èxits musicals dins del gènere del rock and roll, el country i el rhythm and blues. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning, when we rise, that's the time I love the best. Entre alguns dels grups del segell es trobaven Bobby Vinton, The Dave Clark Five, The Hollies i Donovan. D'aquest darrer estem escoltant el gran tema Colors. Mm-hmm. When I see her, that's the time. That's the time I love the best.
Durant els anys 70, Epic va estar darrere de l'èxit de bandes com The Clash, Sly and the Family Stone, Boston, Johnny Nash i The Isley Brothers. En els anys 80 i 90, Epic contribueix en àlbums multiplatí d'artistes com Meat Loaf. Escoltem la seva cançó Paradise by the Dashboard Light.
Fundada el 1953 com una divisió de Columbia Records, Epic Records inicialment estava enfocada en música clàssica i jazz. Més tard es va expandir cap al pop, el rock, el soul i altres gèneres comercials. Oh, come on! I l'any 1987, Epic Records va ser adquirida per Sony Music Entertainment, fet que va consolidar el seu posicionament com una de les grans discogràfiques mundials.
Epic Records va atendre grans figures del panorama musical com The Jacksons, Michael Jackson, Ozzy Osbourne, Sade, Luther Vandross, Gloria Estefan, George Michael o Cyndi Lauper. També va incorporar el grup suec de hard rock Europe. Més enllà del seu gran èxit, The Final Countdown, la banda també té temes notables com aquest Carry que ara escoltarem.
I anem ara amb l'epic rock, la música èpica, i més concretament el rock èpic és un gènere musical que es caracteritza principalment per les emocions que evoca l'oient, raó per la qual moltes vegades s'interpreten certes cançons com el trailer music o la música per a videojocs com èpiques, en tractar-se de produccions que generen fortes sensacions que poden anar de l'eufòria al dramatisme o fins i tot de l'alegria. Aquest gènere busca que allò que s'evoqui sigui realment impactant per a qui ho escolti.
Estem escoltant la cançó Child in Time de la banda Deep Purple, un dels grups pioners del heavy metal i el hard rock modern. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have.
Aquesta cançó està inspirada en la Guerra del Vietnam i parla de la destrucció i la innocència perduda. Algunes emissores britàniques van limitar-ne la transmissió per la seva durada i el seu missatge pacifista durant un moment molt sensible. Ooh.
The Allman Brothers Band fou una banda nord-americana de rock sureny i blues rock formada l'any 1969 a Jacksonville pels germans Duane Allman i Greg Allman. Escoltem el tema Wiping Post.
I és que Greg Allman va escriure aquesta cançó als 21 anys després d'una relació fallida. La referència és al pilar de la flagel·lació, Weeping Post, simbolitzen el seu dolor emocional. És considerada una de les millors interpretacions en directe de la història del rock.
Es diu que el rock és el gènere més clàssic comparat amb la resta dels gèneres moderns. Per aquest motiu, s'ajusta perfectament a la música èpica amb una gran capacitat per generar sensacions i emocions. Yes és un grup musical britànic considerat un dels més influents del corrent anomenat rock progressiu o rock sinfònic i de la història del rock en general. L'estil del grup es basa en l'altíssim nivell tècnic proper al virtuosisme dels membres del grup, considerats entre els músics més destacats de la seva generació. Els temes d'aquella època eren llargs, complexos i sumptuosos, sovint articulats en moviments una mica seguint l'estil de les sinfonies de la música clàssica, mentre que les lletres eren de tipus al·legòric o fantàstic. Escoltem el tema Roundabout.
John Anderson i Steve Howe van compondre la cançó mentre viatjaven en cotxe a Escòcia. Les corbes sinuoses de les carreteres van inspirar el nom Roundabout, rotonda. I acabarem aquesta cara bé amb l'electropop. L'electropop o tecnopop és un estil particular de synth-pop que es caracteritza sovint
per un so electrònic i repetitiu, consistent en una base pop amb una línia de so freda i sintètica amb apunts robòtics i futuristes.
El 14 de gener de 1977, David Bowie publicava el seu 11è àlbum Low, considerat un dels primers àlbums d'electropop, sovint també considerat el més influent d'aquest gènere. I és que aquest gènere va sorgir a finals dels anys 70, influenciat pel krautrock alemany Kraftwerk i el synthpop britànic.
Depeche Mode és un grup anglès de new wave, pop, rock alternatiu i música electrònica. Als seus inicis van formar part de l'escena musical futurista originada a Gran Bretanya cap a la fi dels anys 1970 i principis dels 80 i són considerats com un dels grups pioners a portar al públic en general elements electrònics destacables barrejats amb la seva música pop-rock. Estem escoltant la cançó Just Can't Get Enough.
Als anys 80 apareix el house i el techno, i als 90 l'electroclash, que fusiona l'electro, el techno, el synthpop, el new wave i el punk. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like a...
Ace of Base és un grup de música suec que canta en anglès cançons d'estil pop i dance. Format el 1987, ha patit diversos canvis en els seus membres, però ha influït en cantants posteriors com Lady Gaga o Katy Perry, per les seves melodies fàcils de reconèixer, l'electrònica suau i la veu femenina que recull l'herència del pop clàssic. Se'ls compara amb Roxette i ABBA, també suecs, pel seu èxit internacional, especialment al món anglosaxó. Escolteu el seu tema Beautiful Life.
L'electropop ha estat un espai segur per a l'expressió artística de la comunitat LGTBIQ+, amb artistes com Years and Years, Sophie i Troye Sivan convertint-se en icones del gènere. I acabarem aquesta cara B i aquest episodi escoltant el grup Frankie Goes to Hollywood, un grup musical anglès de Liverpool, de dance pop molt popular a mitjans de la dècada de 1980. Escoltem el primer senzill del grup, Relax, un tema que es mantindria en les posicions més altes entre els singles més venuts a Anglaterra durant 5 setmanes consecutives. Relax, don't do it when you wanna suck it to it. Relax, don't. L'electropop sovint incorpora temàtiques visuals futuristes, neó i robòtiques. Els videoclips de l'època sovint exploraven conceptes tecnològics o distòpics. Bé, nosaltres ens despedim aquí, acabem amb aquesta cançó Relax, us deixarem una mica més amb el tema i us volem avançar una cosa molt especial, més mai millor dita, i és que us estem preparant ja l'especial de la temporada, que per primera vegada en exclusiu en aquest programa, en la sèptima temporada, hem tardat, tindrem uns convidats aquí, en els nostres micròfons de Ràdio Calella Televisió. No us perdeu els següents episodis d'aquesta temporada. Ens veiem!